Tenim amb nosaltres Àlex Mitrani, no és la primera vegada, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, professor al Centre Universitari Eina, professor associat a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, amb l'assignatura d'art contemporani. Ell treballa regularment com a comissari d'exposicions i, bueno, i és vicepresident de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. I m'ha donat una sèrie de... A la sortida, els interessats podeu agafar aquests fulletons. Hi ha una exposició, més ben dit, diverses exposicions a Mataró en aquest moment, que és de l'art a Mataró del 42 al 58, els anys de la represa, amb el títol de Modernitat en temps difícils. De manera que aquesta sí, sapigueu que ara està vigent a diferents espais, que tu mateix ens ho podràs dir, els espais que hi són, aquesta exposició.
Sí, bona tarda. Bé, faig.
Bé, dit això, ara us diré això, jo ja em despedeixo i us
Molt bé.
quedeu amb l'Àlex.
Molt bé. Gràcies. Bona tarda. Bé, acabo la falca que ha quedat a mitges i que faig. I és que al Centre d'Art Cal Arenas del Museu de Mataró, que potser alguns coneixeran, tenim una sèrie d'exposicions que duren tot l'any sobre l'art a Mataró als anys de postguerra. I ja està. I l'hora del currículum vaig demanar, dic, en lloc de currículum prefereixo que em publiciteu l'exposició que es fa aquí ben a prop. Però comencem amb la conferència d'avui, perquè tenim una horeta justa i bé, em van demanar que proposés un tema i vaig voler proposar un tema una mica polèmic i amb un títol també voluntàriament polèmic. Entenem aquesta paraula aquí al mig de l'assassinat. Anem a parlar d'un crim artístic. Jo no vull començar amb justificacions, però vaja, diré per avançat, dic, per avançar-me a possibles indignacions, que jo en aquest cas faig d'historiador, que tinc un discurs, però que no sou cap advocat de ningú, que el que vull és explicar uns esdeveniments unes dinàmiques pròpies de l'art de l'avantguarda que tenen a veure amb aquesta idea que una vegada va expressar Joan Miró d'assassinar la pintura i que han estat determinants en l'evolució de l'art contemporani. Llavors, jo el que vull és explicar alguns d'aquests episodis, centrant-me sobretot inicialment en aquests dos artistes fonamentals del segle XX, amb Marcel Duchamp i Joan Miró, i vull prendre nota, o sigui, vull fer aixecar acta, diguem-ne, policíaca, no?, d'aquest crim, d'aquest assassinat. Però vull dir que jo el que faig és això, la primera fase de la tasca detectivesca, no?, que és observar els fets. I després, naturalment, farem com fan a les pel·lícules, o com almenys jo he vist que fan a totes les pel·lícules de Lladres i Serenos, que ens haurem de preguntar, no? Sempre es pregunten per intentar esbrinar quin és el culpable real, no?, d'un assassinat que mai és aquell que ho sembla, sinó que és un altre, no? Sempre es pregunten, bé, i aquest crim a qui li interessava? O sigui, qui en surt beneficiat? No? Bé, i aquesta pregunta ens la podem deixar pel final, no? Bé, això, sí, no? Ah, sí. Bé, anirem realment a l'arrel del treball de deconstrucció, de crítica respecte a l'art tradicional i especialment respecte a la pintura que es va produir a les primeres avantguardes. I després veurem la seva continuïtat en l'art contemporani. En aquest sentit, clar, hi ha un personatge que, com potser alguns saben, doncs, es considera, amb el temps s'ha considerat, doncs, essencial en aquest canvi de paradigma, no?, de model respecte a la concepció de l'art que es va produir al segle XX, no? D'una concepció, diguem-ne, clàssica, aristotèlica, en la qual l'art representa alguna cosa, l'art és una mímesi més o menys fidel visualment, però està basada en el concepte de representació de quelcom, a un art que essencialment reflexiona sobre si mateix, no?, i es proposa com a meta una exigència absoluta, constant, radical, sense cap pietat, diguem-ne, sobre els seus propis fonaments, sobre la seva pròpia essència, no? Que és el que determinaria o definiria aquest art contemporani. I en aquest sentit, l'artista fonamental és el francès Marcel Duchamp, considerat el pare de l'art conceptual. És un home que va treballar molt poc, que va fer, diguem-ne, va reivindicar, diguem-ne, aquesta actitud, no? Enfrontant-se a la idea de l'artista com un creador compulsiu, no? Ell es va presentar, a mesura que va avançar en la seva trajectòria, es va reivindicar i es va presentar al contrari, com un artista que pràcticament no treballava, que fins i tot en un moment donat va deixar de fer art, no? O en tot cas ho va simular, que va deixar de fer art, un artista que ja no feia obres, no? En principi, en la nostra concepció occidental de l'art, que és la concepció de l'art, no? Altres cultures tenen formes artístiques tant o més refinades que la nostra, però no les han definit com a art, no? Llavors, en la nostra concepció occidental de l'art, la nostra concepció moderna de l'art, és això, que l'art és el producte de les persones, i unes persones en particular especialitzades, que són els artistes, que fan obres d'art i que a més aspiren a fer obres mestres. És a dir, uns treballs, una obra, és el resultat d'obrar, és a dir, de treballar, no? Un treball que té una excel·lència tècnica o una excel·lència, diguem-ne, intel·lectual, no? Que ens la separa de la resta de productes o de resultats del treball humà, no? I Duchamp va voler trencar absolutament amb aquesta concepció de l'artista com a creador d'obres i sobretot com a geni creador d'obres mestres. I el primer que va fer, o una de les primeres coses que va fer, és atacar-se, no? D'una manera aparentment pueril, fàcil, mandrosa, no? A aquesta gran tradició de l'art occidental, no? Moltes obres de Duchamp són, us deia, en va fer poques i són petites i requereixen un treball, diguem-ne, doncs manual mínim, no? Una d'elles és això, és aquesta profanació, no? Que va fer de la que llavors a principis del segle XX s'havia convertit ja en la gran icona popular, no? De l'art clàssic i de l'art occidental, que és la Gioconda de Leonardo, no? I li va pintar aquest bigoti, va fer aquest acte, com dèiem, pueril i adolescent, li va pintar un bigoti i una perilla, així, una perilla quasi dalinians, no? Això ens portaria més lluny, veure, més aviat és en Dalí, que per paròdia de l'artista genial i romàntic va adoptar després aquesta, no? Aquest afaitat, diguem-ne. I després va posar unes sigles que llegides en francès són de caràcter, doncs, obscè, eròtic i molt, bueno, bastant desagradables, no? Diu, bueno, aquesta que ve a dir, no? És que això, si sap en francès, el a xo o cu, no? Aquesta senyora, no? Està calenta, val? És, podríem dir, és un acudit realment barat. I aquí tots els adversaris, diguem-ne, de l'art contemporani, doncs, tenen la prova, poden tenir arguments i proves per demostrar que ja en l'origen de la figura considerada més intel·ligent i més pionera de l'art contemporani, el que hi havia era senzillament una broma. I, bueno, en certa manera, doncs era així. D'altra banda, tenim, i els vull posar en paral·lel, perquè són dos artistes diferents i que a vegades es poden entendre com molt separats entre ells, però que jo el que vull explicar aquí és que tenen en comú aquesta actitud de radical de ruptura amb el passat, no de renovació ni d'evolució a la pintura, no? Ni fins i tot, no només de renovació expressiva, no? Sinó de, realment de trencament amb els conceptes, dèiem, clàssics de la representació, no? I l'altre artista és en Joan Miró, que el veiem aquí, doncs, dibuixant, també com faria un nen, no? Dibuixant a la sorra de la platja, o sigui, fent un tipus de pintura, no? Un dibuix que no té res a veure amb el que esperem tradicionalment de la pintura. És a dir, és efímer. L'artista no sembla tenir un control total, una omniscència sobre allò que fa, no? És el que es pretén del geni, no? El Rafael, Leonardo, no? Que dominen la composició, o sigui, construeixen com una autèntica catedral pictòrica, no? Dominant tots els elements, no? Mentre que això és una cosa, com dèiem, efímera, immediata, de la qual l'artista només té un control parcial, momentani. Una pintura que ja no es fa en vertical, és a dir, no es fa per ser vista des de la verticalitat, des de la mirada digna, no? I intel·ligent, no? Que és pròpia, diguem-ne, no? del comportament de la cultura humana, sinó d'una manera més primitiva. És una pintura que es fa al terra, que es trepitja, sobre la qual, amb la qual es pot tenir un contacte amb el peu, que és tan important en Joan Miró. Una pintura que no és tan, per tant, per ser mirada, és a dir, analitzada amb el més intel·lectual, no? I més ideal de tots els sentits, sinó una pintura, com dèiem, fràgil, perenne, no? I que és trepitjada. Bé, començaré per en Marcel Duchamp i faré un breu repàs d'aquestes obres, que són conegudes. Jo no sé fins a quin punt vostès precisen o no que m'hi detingui, i tot i que això és un format de conferència, en teoria les preguntes van després, jo no sé si podríem fer una excepció, i si en algun cas algú realment vol fer una pregunta, jo respondré breument, o que m'aturin una de les hores, ho faré. Aquesta és conegudíssima, és la Fontaine, no? Aquesta font, que és un urinari que Marcel Duchamp va presentar l'any 1917 a una gran exposició col·lectiva a Nova York sota pseudònim, no? És una mica és una obra que ha provocat grans debats, no? Perquè consistia, és un objecte que es va presentar en una exposició i en una peanya, és a dir, en condicions artístiques, però l'objecte en si no ho era, no? Era un objecte trobat, no? Allò que en Marcel Duchamp va anomenar un ready made, una obra ja feta. I ja sé que això és molt conegut, però insistim, no es veu prou que la radicalitat d'aquesta idea del ready made, de la cosa ja feta, en contraposició a l'obra que s'ha de fer, no? És el que explicava en principi, que és l'obra mestra, que és l'obra d'art, no? Per tant, és una contraposició absolutament radical a la idea de treball, no? Aquest és un altre exemple d'aquests redimers, de fet aquest és anterior, aquesta roda de bicicleta. Són objectes paradoxals, consisteix senzillament en reunir elements de la realitat i presentar-los en un context estrany, diferent, que provoca una sorpresa i que també potser possibilita diferents o noves interpretacions d'aquests objectes, no? En aquest cas, el més important, en el moment en què, el 1913, en què apareixen aquests ready-mades, el més important és, diguem, l'acte aquest radical, no? De deixar de treballar, no? I vampiritzar la realitat, no? Per convertir-la en obra d'art, no? En lloc d'utilitzar l'art per representar la realitat, és allò fer que la realitat impregni, contamini, no? Ocupi el lloc de l'art. D'altra banda, com deien, també hi ha significats possibles per a aquestes obres, eh? És una contraposició molt clara entre la immobilitat i el moviment, no? És el moviment d'aquesta roda, no? És un moviment absurd, perquè és una roda que queda alçada en l'aire, per tant, que no roda o no pot produir cap desplaçament en cap direcció. Marcel Duchamp forma part, en aquest sentit, o és un dels pioners del moviment dadaista, que té a veure amb aquesta necessitat de trencament absolut amb l'art. I els dadaistes van promoure una idea de la qual Duchamp no parlava, tot i que en el fons era el seu representant més radical, no? Més potent, que és la idea de l'anti-art. No fer art, sinó fer anti-art. Com tots sabem, no? Quan, en el fons, aquestes avantguardes són l'adolescència de l'art contemporani, i com tots sabem pels adolescents, no? Els adolescents necessiten negar-se, no? Negar el seu entorn, negar l'autoritat per afirmar-se ells mateixos. I en el fons, en la voluntat de fer anti-art, no deixa d'haver-hi la intenció finalment de renovar l'art, no? Seguim parlant d'art, no? Aquesta és una fotografia força coneguda en la història del dadaisme, és la fotografia, un dels pocs testimonis que tenim de l'origen del moviment dadà a la ciutat suïssa de Zuric. Es tracta del poeta Hugo Ball, recitant un dels seus poemes, aquest poema que ve aquí escrit, a Caravane, que no sé si podeu mig llegir, des d'aquí no podeu llegir res. Jo puc llegir un fragment, si em deixen, perquè ho faig molt sovint a classe, em dono el gust, però miraré de no fer-ho, no sé si fer-ho amb micròfon, perquè haig de cridar molt. Faig el micròfon? A veure, diu Caravane, és el títol. I, a veure, com s'ha de recitar. Hi ha gravacions de poetes futuristes i de dadaistes, no de Gobal recitant, i per tant podem saber més o menys quin és el ritme i la manera, no?, de cantar aquests versos. Seria una cosa així. Jolifanto bambla o fali bambla. Grossiga mfa abla orem. Egiga goramen. Igo bloico rusula uju. Olisca olala anglo anlogobung blagobung blagobung bobo fataka svampa vula vusa olobo ech falta gorem ehiga zumbada vububu sudubu ulum subudu tumba ba umf kunsa gaumba ba umf. Bueno, una cosa així. Que és es pot trobar molt fàcilment, per la veritat ho he fet amb timidesa, perquè el micròfon m'imposava. S'ha de fer cridant. I jo recomano sempre als meus alumnes de tant en tant, és molt agradable. Encara no estic parlant de pintura, però estem parlant de l'anti-art dadà, no? Està en la base d'aquestes agressions que veurem a l'art de la pintura. Bé, aquest poema és un poema que, com veuen, no vol dir res, és un llenguatge inventat, és un llenguatge que pot tenir resonàncies, aquest tipus de llenguatge, primitives, no? Té una certa rítmica i una duresa que segurament de manera errònia a Occident podem associar, no?, formes de llenguatge primitiu, i estem a principis del segle XX quan totes les arts primitives van ser considerades absolutament inspiradores, no?, per renovar la sensibilitat i l'estètica. Per tant, hi ha quelcom primitiu aquí, hi ha quelcom potser també infantil, no? És a dir, els nens de 1, 2 anys o 2 anys i mig abans de parlar parlen un llenguatge, o sigui, diuen paraules amb tot el convenciment i amb una gran varietat fonètica, però que no volen dir res, no? Per tant, connecten amb el món infantil, amb el primitivisme, és a dir, amb els orígens del llenguatge, no? És a dir, el que hi ha aquí és un camí de retrocés, no?, de tornar a començar, val? I doncs, Hugo Ball ataviat d'aquesta manera, a mig camí entre la solemnitat d'un bisbe, no?, d'un cerimonial propi, no?, de la litúrgia religiosa, i en mig camí del carnaval i de la fantutxada, no?, proposava aquesta ruptura amb el llenguatge representatiu i un retrobament amb una mena de llenguatge pur, original, no?, simplement basat en el so, en la fonètica i en l'autèntica obertura de significats, que ja no estan limitats per les convencions i per la tradició. Clar, en el dadaisme hi ha aquesta idea de l'antiart, es podia interpretar, com veuen, en Hugo Ball, per poc que aprofundim, hi ha una seriositat de fons, hi ha fins i tot un cert drama, una certa tragèdia que es pot veure, si, per cert, recomanació que aprofito per fer, llegeixen les memòries d'Hugo Ball, que estan publicades en català, no, malauradament en castellà, La huida del tiempo, a la península, es pot veure, no?, aquest treball, diguem-ne, profund i tràgic, no?, que va realitzar aquest poeta per desprendre's, no?, dels vincles amb el llenguatge tradicional, no?, i per reinventar-lo. D'altres dadaistes van tenir una postura més hedonista, més frívola, més provocadora. Un d'ells és Francis Picabia, el gran amic de Marcel Duchamp, no?, que va presentar obres com aquestes, que no s'han conservat, aquesta burla de la pintura, no?, i de fet de la història de la pintura, perquè hi veiem artistes molt diferents, un retrat de Rembrandt, retrat de Cézanne, retrat de Renoir, no? O sigui, un impressionista, un pintor modern, un pintor barroc, i a sota posa natures mortes, No, no sabem si es refereix a l'objecte, a la pintura que fan, als mateixos artistes, que són natures mortes, que són ja personatges, segons Picabia, morts i o potser diríem assassinats per Picabia, no? I per l'art modern, no? Perquè ja no són considerats doncs, útils i significatius. No? I en el centre veiem doncs, el mico, un mico de peluig, no? Que es representaria en la iconografia clàssica aquesta idea de la imitació. No? El mico és l'animal que imita, i això hi ha en la pintura del segle XVIII, hi ha diferents referències, i Picasso també, en molts dels seus gravats a l'última època, doncs, va utilitzar aquest animal. Respecte a la pintura, Marcel Duchamp va ser molt clar, ell va ser taxatiu, la va abandonar ràpidament. O sigui, hi ha uns quants, no ho he portat aquí, però no tenim temps de fer una classe sencera sobre Marcel Duchamp, però Marcel Duchamp va pintar alguns quadres, diguem-ne, d'estil entre el cubisme i el futurisme, aquell famós nu baixant per una escala que també va presentar a Nova York, no? Entre 1912 i 1913, però ràpidament va deixar la pintura. I va deixar la pintura perquè Marcel Duchamp deia que estava en contra del que ell va anomenar l'art retinià, no? L'art de la retina, no? O sigui, l'art pensat per ser vist. Tornem al que havíem parlat abans, no? Aquesta vinculació, no? De la forma més elevada de l'art, de les belles arts, no? en la tradició occidental, està vinculada a la pintura i a la visió, perquè la visió està entesa com un sentit vinculat a la intel·ligència i a la idea, sempre per sobre, per exemple, de l'escultura, i bueno, amb un diàleg delicat amb l'arquitectura, no? Perquè l'arquitectura d'una banda sí, té a veure amb la construcció i amb el nombre i les proporcions, però després no deixa de ser doncs, un art útil i pràctic i col·lectiu. No? Bé, per tant, el primer que s'ha baixat del pedestal és la pintura i tot allò que té a veure amb la visió. No? Duchamp diu, no li interessa la visió, nega el valor de tot art que sigui retinià. Això no vol dir que no faci coses que no es puguin veure. La gran obra de Duchamp, potser, o l'obra a la qual va dedicar més anys, no? De la seva vida, no? En aquesta època, la dècada dels 10 i principis dels 20, va ser aquesta obra que és coneguda amb el títol, popularment amb el títol del Gran Vidre, el Gran Vidre, el que té un títol, potser recorden, molt més llarg i molt més complicat, no? És la Mariée mise à nu par les célibataires même, seria la casada, l'esposa despullada per als solters inclús. És el títol de l'obra, que és una obra molt crítica i molt especial. Clar, normalment s'ensenya així aquesta obra, però ara mostraré una peça de la peça en un museu exposada, perquè ja es veu pitjor però s'entén millor. No? Es veu molt malament perquè, com poden veure, és, diuen el Grand Verre, és un vidre. Són dos vidres amb una sèrie d'elements construïts amb coure i amb materials metàl·lics, no? Que queden en el centre i que dibuixen doncs, aquestes formes, no? Més geomètriques a la part de baix i més orgàniques a la part superior. No? Bé, aquesta obra que té tota una sèrie de significats que ara no tocarien, no? Que tenen a veure amb preocupacions de Marcel Duchamp sobre l'erotisme i la sexualitat, com a format d'obra és extremadament novedosa a l'època, perquè no ens entenia. En la pintura també mirem arquetips clàssics. No? Hi ha dos arquetips. Un és el mirall. No? La pintura reflexa la realitat. No? La pintura és un mirall. De fet, porten els mateixos marcs que els miralls, o portaven els mateixos marcs que els miralls. No? L'altre, la de la tradició renaixentista, ho deien els renaixentistes, ho deia Alberti, no? En el seu tractat de pintura, és, la pintura és una finestra. No? Tu obres i veus una cosa que està més enllà. Val? Clar, això és més complex, perquè això no és exactament una finestra, perquè el que hem de veure és el que està, no, en el pla, no, del vidre. Però aquest pla del vidre es veu contaminat, no, per el que l'envolta, no, per l'espai exterior. No? Es dificulta la visió. Val? És a dir, no pot haver-hi aquesta relació, diguem-ne, simple d'emmirallament o d'obertura cap a un espai altre, que és la pròpia de la pintura occidental. No? Sinó que hi ha una relació, diguem-ne, molt més complexa, no? Amb allò que es veu. No? Com si Duchamp volgués suggerir l'existència d'alguna altra dimensió, no? De la realitat, no? Que no té a veure amb la simple representació. Bé, Passem a Miró, després si de cas reprendrem, no?, a la mesa de Duchamp, però vull sumar els exemples. En Miró, que suposo que és l'autor dels que parlaré doncs, aquesta tarda, que aquí més coneixem, bé, com saben, Miró, de fet, ja tenia certs problemes amb la visió, curiosament, tot i que està considerat un pintor-pintor, no? La seva obra és escultor, és ceramista, cert, no? Però que pel tractament del color, per la sensualitat de la seva obra, no? Per la seva opulència, està considerat un pintor de raça. Però ell tenia problemes amb la visió, amb la interpretació retiniana de la realitat. No? És molt conegut aquesta anècdota, no? Com el seu mestre, no? L'Alexandre Galí, veia que tenia problemes per representar el volum, i llavors li deia, doncs, el que has de fer és, en lloc de mirar, i després dibuixar, diu, tapa't els ulls, toca els objectes i després representa'ls a la teva manera. No? Aquí potser, no sé, en els seus orígens, ja Miró tenia aquest conflicte, no?, amb el que seria doncs, un esquema clàssic, no?, de la mirada i de la representació. Bé, aquesta és la famosa màgia de Miró, però ràpidament Miró, en contacte amb els surrealistes, evolucionarà en la seva obra i a meitat dels anys 20 fins a principis dels anys 30 entra en una etapa de qüestionament, no?, dels principis de la pintura que el portaran a afirmar aquesta frase que se li va atribuir, és a dir, que no està publicada en cap text seu, però un crític li va atribuir, va dir que l'havia dita i en Miró mai ho va desmentir, que és la frase, no? Va dir això, diu, en aquella època, diu, jo volia assassinar la pintura. O sigui, el que jo he pres al títol, el que m'he utilitzat pel títol és, de fet, una frase atribuïda i no desmentida per Joan Miró. No? Joan Miró, als anys 20, pretén arribar a l'assassinat de la pintura. Bueno, en la idea de l'assassinat hi ha dues coses, no?, que ens interessen. Una primera, que anirem veient, que és la de la violència. No? L'assassinat és un acte violent, il·legal, no? Diguem-ne que en principi la societat condemna. Val? I això ens parla de la posició dels artistes d'avantguarda, no?, que volen arribar a uns resultats, no?, respecte a la redefinició de l'art, que no es basen en el consens, no es basen en el sentit comú, no es basen en el pacte, no?, sinó que d'una manera doncs, lateral, d'amagat, no?, faran aquest acte de violència extrema, de destrucció sobre la definició de l'art. D'una banda tenim això, i de l'altra banda, no?, en l'assassinat hi ha la idea de mort, no?, i després de la mort hi ha d'haver-hi alguna cosa. És a dir, a diferència del que passa amb el dadaisme, que és un moviment que es va centrar essencialment en la destrucció, en Miró veurem com aquesta fase de destrucció violenta és un moment d'un procés que porta a la reconstrucció, no?, a la rehabilitació, a la resurrecció, si volen, no?, després del seu assassinat, de la pintura. Aquest és un dels caps de les obres, bueno, va fer un altre que es titula Cap de pagès català. No? És possible que les coneguin ja, són força conegudes. Esclar, això no és pintura, però és una pintura extremadament esquemàtica. No? És una figuració, una representació molt esquemàtica. Sí, hi ha una línia vertical que podria ser un tors, una altra horitzontal amb dues boletes que són els braços, hi ha una base que a la llum de la resta de l'obra anterior de Joan Miró podem interpretar amb bastanta precisió, que és aquesta base amb aquestes línies sinuoses en paral·lel que representen les marques d'una arada, no?, d'un llaurat, d'un camp llaurat, no?, que és un tema que a ell doncs, li interessava especialment. I recordo aquí la primera foto que he posat al principi de Joan Miró a la platja marcant la sorra, que en el fons és com si l'estigués també llaurant, no?, o fertilitzant amb la seva imaginació. I ell crea aquest paral·lelisme, no?, entre el pintor, no?, i el llaurador que llaura la terra. Val? Per tant, es connecta amb la tradició, però d'una manera absolutament no tradicional o antitradicional. Val? I a dalt, bueno, doncs, ja trobem la barretina, no? És l'element, diguem-ne, que l'identifica com a pagès català, i fins i tot podríem dir que l'Estrella Blava a posteriori s'ha acabat convertint, si voleu, en un icona català, jo crec que encara més important que la Barretina, que és l'Estrella Blava de la Caixa. Però clar, això sí que ja és abusiu utilitzar-ho com a interpretació, però la veritat és que és una cosa veritat molt ben trobada. En aquest moment, no, de, en el qual es planteja, no, miro aquesta escena de la pintura, hi ha una sèrie d'obres també que són potser les més radicals de totes, les més despullades, són unes ballarines espanyoles. Pinta unes ballarines espanyoles. Les ballarines espanyoles eren un tema, clar, ell estava a París, no, i segurament la pintura potser més comercial i més tronada encara devia tenir el seu atractiu. O sigui, els francesos des de l'època romàntica tenien una gran fascinació per Espanya i, per exemple, el gran amic de Picasso, en Canals, no? El pintor Canals, doncs, bàsicament pintava ballarines espanyoles i, perquè tenien un gran èxit, no? Comercial. O l'Anglada Camarasa, per exemple, també. No? Bé, aquesta és la ballarina espanyola. Clar. La ballarina espanyola, Miró, no porta un vestit de llums, no és una dona meridional ni sensual. De fet, l'únic que podem veure és una fusta sense tractar, una fusta vulgar industrial, una petita, petit grafisme a l'esquerra, un tros d'un paper rugós clavatejat, amb una forma així triangular, no sé, potser una faldilla, i a la base un collage, no sé si ho veuen des d'aquí, però és difícil, d'un petit, una petita sabata, la referència a la ballarina. Hi ha una petita sabata a la base. La veuen? I aquesta és encara més radical, potser la més dadaista de totes les obres de Marcel Duchamp, aquesta altra ballarina, en la qual, senzillament, anticipant-se, bueno, o preparant el terreny del que va fer Joan Brossa, amb els poemes visuals, el que fa és senzillament posar una ploma d'aquestes com de boa, d'aquestes de vestit de cabaret, enganxada amb una agulla, no? I això ho titula també Ballarina Espanyola. A principis dels anys 30, després d'aquesta fase, que aquesta fase implica això, aquest moment en el qual Miró, que havia fet aquella pintura com tan dificultosa, amb ell qui li costava pintar, no? A la Masia, absolutament desbordant de detalls, molt laboriosa, no? Molt historiada, molt narrativa, no? Ell té necessitat realment de trencar amb aquesta pintura i trencar ell, no? Amb la seva pintura, i abandonar tot el que sabia per tornar a començar de zero, no? I al voltant de l'any 33 ja es considera d'alguna manera que aquesta etapa de l'assassinat de la pintura s'acaba i en comença una altra. De totes maneres, Miró continua utilitzant una mica l'atzar com a element, com a punt de partida, per després estructurar la composició i la pintura. I llavors, com fa aquests collages, no? Amb coses que li havien cridat l'atenció, això és un collage amb... són màquines que no sé de què deuen ser, bueno, màquines com premses, no? Elements mecànics, no? Retallats d'alguna enciclopèdia, d'alguna revista, els enganxa, els disposa en l'espai, no? És a dir, el que li interessa són aquests instruments que òbviament són útils, són funcionals, però per un artista, per un lec, no tenen cap. Ja estan descontextualitzats una mica a la manera de Marcel Duchamp, no? Els situa en l'espai i a partir d'aquí fa això. Aquesta és la pintura que correspon a aquest collage. No? Si s'hi fixen, va reprenent cadascuna d'aquestes petites formes i les va interpretant de manera purament plàstica. Ja no representativa. Per tant, aquesta vampirització, aquesta apropiació de la realitat a la manera de Duchamp, no? És a dir, abandonar la pintura com a representació, prendre la realitat, no? I a partir de la realitat, reconstruir una altra forma de realitat que és estrictament pictòrica, que és estrictament plàstica. I això el conduirà, doncs, a poc a definir el seu llenguatge tan particular, que és el gran mèrit de Joan Miró. És a dir, que agradi o no agradi, no? És un artista que realment va saber crear, no? un llenguatge pictòric que no s'assemblava, sempre es poden trobar referents, no sé, amb l'art prehistòric, etc., o amb l'art dels nens, però que no s'assemblava a res, no? De la tradició occidental. I per arribar a aquest camí, per arribar a aquest despullament, no? en el qual l'artista només parla amb el color, amb l'espai, no? Amb el silenci, amb el misteri i la fascinació que poden provocar aquestes obres, no? Eminentment plàstiques, estrictament plàstiques, no? Visuals, o sigui, color, composició, dimensions, però en les quals no hi ha res més, no? Per arribar aquí, primer, Joan Miró havia hagut de cometre aquell crim i aquell assassinat, no? De fet, als anys, en la seva maduresa, Miró va repetir tant alguns d'aquests actes, una mica de també conscient, no?, de la seva funció com a model, com a exemple, no?, per als pintors catalans, no?, i per l'avantguarda, doncs, del nostre país, no?, va repetir actes d'aquest tipus, no?, de radicals, com quan li van fer l'any 68 l'exposició Miró Altra al Col·legi d'Arquitectes, no?, de Catalunya, que està a la plaça de la Catedral de Barcelona, i ell va pintar així a cops de brotxa tot l'exterior, no?, connectant amb el treball dels pintors expressionistes americans, com Jackson Pollock, no?, el famós Jackson Pollock, el qual veiem aquí pintant al terra. Però potser hi ha unes obres de Miró que són relativament poc conegudes i que ara s'han reivindicat, que anirien molt en aquest sentit, que anem d'atac, no?, deliberat a la pintura, de voluntat d'agressió, no?, a la pintura tradicional, que són les pintures cremades que va realitzar l'any 74 i que ara s'han tornat a... s'han exposat en una sala a l'exposició de la Tate a Londres recentment, que s'han posat aquesta fotografia perquè es vegi, i aquesta que és de quan es va exposar al Grand Palais a París. Aquí veiem a Miró amb el Perfit, no sé qui és, el Maigt, era el seu galerista, el que tenia la Fundació Maigt a Sant Pol de Mals, i aquí es veu com Miró va demanar que s'exposessin aquestes obres, no?, que s'havien d'exposar en alçada i separades del mur. Val? Molt important això de separar el mur. Vol dir que la pintura es pot veure com una escultura per davant i per darrere, no?, i es pot observar aquest procés, que aquí es veu en aquests fotogrames de la pel·lícula que va fer Català Roca sobre Miró, i en la qual veiem com Miró pinta primer un quadre i després li cala foc, no?, i deixa el resultat com a obra d'art acabada. És a dir, deixa que el foc com a element destructiu acabi l'obra. M'agradaria posar alguns exemples de com aquesta actitud radical de les primeres avantguardes de la primera meitat del segle XX amb aquests dos personatges fonamentals, realment el gran impulsor del trencament amb l'art visual, l'art retinià, que deia ell, és Marcel Duchamp, i l'artista que potser va portar més lluny la necessitat de reinventar la pintura, que va ser Joan Miró, doncs m'agradaria que veiéssim una mica quins van ser els seguidors, no?, d'aquesta tendència en els anys de postguerra i que l'han portat fins als nostres dies, no? Per exemple, l'americà Robert Rauschenberg, un artista que l'any 64 va guanyar el Gran Premi a la Bienal de Venècia i va canviar el rumb de l'art contemporani de l'època, i que a principis dels anys 50 havia fet aquestes pintures blanques, no? Són pintures blanques, hi ha diverses versions, monocroms blancs. Són les pintures que a vegades no pintava ell, que han estat repintades diverses vegades, però potser a mi, més que les pintures blanques, a mi l'obra que més em fascina del Robert Rauschenberg és aquesta. És un gran exemple d'assassinat de la pintura. Si ell volia, estava en la seva joventut, començat de zero, com havien fet els artistes de primera avantguarda. Què va proposar aquí? Diu, clar, jo puc fer una pintura blanca. Estic fent una pintura blanca, no? Puc destruir una pintura meva. Ja, però una pintura meva... O sigui, no puc destruir una pintura meva perquè estic actuant sobre una obra que és meva, no? I, per tant, diguem-ne, fins que no l'acabo no deixa de ser obra. Llavors no la puc destruir, no? I ell ho explica així. Llavors, què havia de fer? Destruir l'obra d'un altre, no? Llavors, el que va fer és, l'any 53, aquesta obra... que es titula, és un dibuix esborrat de Kooning. El William de Kooning era un dels principals pintors de l'expressionisme abstracte americà, com el Jackson Pollock, una mica més figuratiu. Llavors ell va dir, jo necessito fer això, va anar a parlar amb el de Kooning i li va explicar la idea, no? El de Kooning va dir, home, no estic gaire d'acord, però això és molt americà, però va dir, però entenc la teva idea, i estic d'acord, t'ho deixaré fer. I van començar a mirar quin dibuix podien esborrar. Començar a mirar. Al principi va mirar, clar, dic, a veure, et dono alguna cosa una mica senzilla. Després se'n va donar compte que no. Diu, La gràcia és esborrar un dibuix que després em sàpiga greu. Donaré un bon dibuix. I, a més, t'emprenyaré una mica. Això ho explica el Rauschenberg. I buscaré un dibuix que et costi molt d'esborrar. I li va posar un dibuix que tenia tinta, que tenia guaix... I llavors el Rauschenberg explica que va estar un mes esborrant-lo. O sigui, de fet, li va donar moltíssima feina fer aquesta obra. No, el paper es veu una mica, eh? Té els rastres i l'obra també és la carteleta, que posa dibuix de William de Kooning esborrat. No? Realment és l'important aquí és la performance, l'acte de destrucció de la pintura. A partir d'aquí, Rauschenberg, també en el fons com a Miró, a la seva manera, farà un retorn a la pintura, clar. Arriba aquesta tàbula rasa i torna a començar recuperant la realitat, recuperant la idea dels primers enquadres del collage, no? Incorporant els elements, l'estètica, els mass media, no? I fent aquestes combined paintings, no? Pintures fins i tot en les quals l'escultura i la pintura es barregen, no? I veiem una, no? Aquesta combinació entre un quadre i una cadira i veiem com la pintura doncs, arriba fins a la cadira. Però potser hi ha un altre cas encara més... també a Europa, no? Més radical en aquest sentit, que és l'obra d'Yves Klein. Yves Klein és un pintor, un artista francès que va morir molt jove, l'any 62, i tenia 33 anys o 30 i pocs anys. Però la seva obra va ser essencial dins del moviment que es va anomenar el nou realisme. Yves Klein va fer, en les seves obres, la més radical probablement va ser aquesta, que és una exposició que va fer una galeria de París, és de la Galeria Iris Clert, l'any 1958. I aquesta exposició es va conèixer amb el nom de l'exposició del vide, el buit, el vacío, perquè a la galeria no hi havia res. És a dir, el que va fer Yves Klein va ser pintar de blanc la galeria. La va pintar, era molt important, ho va fer ell. Ell va explicar que el que volia era impregnar d'energia immaterial els murs de la galeria. Era un místic, Yves Klein. I nosaltres tenim un testimoni, ara faré una mica, explicaré una cosa nostrada catalana i faré propaganda també, ho sento, d'exposicions que estic... No és per mi, és pels artistes. Una exposició que estem preparant d'un artista de Sabadell, que es deia Joan Vilacases. El Joan Vilacases és un artista, ara estem preparant una exposició, al setembre farem al Museu d'Art de Sabadell, una exposició, i hem fet una a París, he deixat dos o tres folletons que he portat sobre ell. És un artista que treballava a la Sala Gaspar, que feia una cosa que es deia en planimetria, és un artista abstracte, però un artista molt curiós perquè escrivia. Les seves novel·les estan molt bé. Escrivia, per cert, això molta gent no ho sap, però és l'autor de bona part dels monòlegs del Joan Capri, aquells que sonien els discurs, i després tenia unes novel·les, que eren unes novel·les sobre el món de l'art, molt curioses, perquè a més eren unes novel·les policíaques. En fons, em va donar aquesta idea de l'assassinat, perquè estic llegint tota la seva obra. I en té una, la primera, de fet, no, la primera no és estrictament policíaca, són unes novel·les policíaques per sobre el món de l'art, I la primera és, de fet, una novel·la que parla sobre el... Està escrita l'any 59 i publicada l'any 60, la novel·la va ser finalista del Premi Joanot Martorell en 59, primer premi em sembla que el va guanyar el Ricard Salvat, i es titula Doble Blanc. Doble Blanc. I és una novel·la en la qual es veu les aventures, les vicissituds d'un pintor català que arriba a París i es troba, no? Un pintor català que viu a París i que rep la visita d'un altre pintor català, no? I tots dos descobreixen doncs, el París i tenen unes grans discussions sobre com han de fer com ha de ser la pintura moderna, etc. No? I, de fet, tota l'obra està impregnada de l'impacte que va suposar per Joan Vilacases l'aparició d'Yves Klein, amb el qual ell va tenir una relació. O sigui, va tenir amistat, es van escriure, es van veure ja diverses vegades. No? Llavors, a la novel·la, al final, els dos personatges tenen un diàleg i li diu, no? Diu, finalment he vist una... diu, mira, llegir el fragment, diu, tinc moltes coses per dir-te. Quines? Una, la més interessant, la darrera exposició que he vist. De qui? De Klein, el pintor Yves Klein. Estava bé, extraordinària, la millor que he vist. Vaig sortir-ne tocat. Hauries hagut de venir, t'hauria fet un gran bé. Exposicions així són de les que es necessiten. No el conec. Quina mena de pintura fa? Diu, cap. Diu, sí, però clar, no és una novel·la, és veritat. Diu, què vols dir? Diu, vull dir que ha arribat al silenci espacial absolut, al blanc màxim, al doble blanc, el tot. La novel·la està reeditada, eh? Edicions 62 es troba molt fàcilment. Diu, no t'entenc. És senzill. Klein, per primera vegada, ha exposat sense quadres. Sense quadres? Sí, les quatre parets nues i prou. I això era tot? Et sembla poc? No? Diu, però, i l'espectador, què hi deia? L'intel·ligent, que és el que per a nosaltres només ha de comptar, estava entusiasmat. Feia goig veure l'ambient. Ambient d'atac. Quin canvi al costat de les exposicions de cada quinzena, avorrides i mortes. I tu creus que hem d'arribar aquí? N'estic convençut. Però, què és el que Klein pretén? Allò que amb tu tant hem comentat. No fer estimar el quadre a la gent, sinó tota la bellesa de la creació original. Ah, no limitar-se a la representació petita al quadre, sinó que l'obra d'art serveixi com d'instrument de catalització per fer descobrir la realitat d'una manera diferent. Diu, la bellesa de l'antisigna, blancor immaculada. I ell, quina mena d'home és? Boníssim, alt, ferm, cintura negra de judo. Veritat, eh? Diu, un gegant, ens hem fet bons amics, te'l presentaré. Doble blanc. I aquesta és una fotografia de l'exposició. Per cert, hi ha la mateixa fotografia amb Yves Klein i Joan Vilacasas junts. De fet, això li va impactar. Als principis dels 60, a la Sala Gaspar de Barcelona es van fer una sèrie d'exposicions que s'anomenaven Zero Figura. Hi participaven el Tarrats, el Joan Vilacasas, els Subiracs, els artistes moderns de l'època. I aquestes són les performances de Yves Klein famoses, que ara passaré més ràpid perquè veig que si no em quedaré sense temps. A les performances que feia, a part de l'exposició del 8, no? Aquesta manera de pintar, absolutament diferent, no? De fer expressionisme abstracte amb models, tot plegat era, és veritat, era molt esnob i molt espectacular, no? Amb aquestes models nues, pintades amb el color blau que Yves Klein va patentar, potser saben, Yves Klein va patentar el seu propi color de blau i només pintava, pintava sobretot amb aquest IKB, Yves Klein Blue, que ell va patentar. I això són els resultats, les obres que són resultat d'aquestes obres. També va pintar amb foc, abans que Miró. És a dir, aquí el veiem amb un bomber que va apagant. Tot és molt espectacular, amb una mànega de foc. O sigui, tenia un sentit de l'espectacle. Però no és l'únic que ho ha fet. Per exemple, un altre italià de l'època, un altre gran pintor, el Tàpies italià, l'Alberto Burri, també va fer pintura amb cremat, és a dir, amb aquesta agressió, no? Que el que fa és foradar el llenç. Bueno, en aquest cas el que feia és treballar amb plàstic. El plàstic quan es crema fa aquests ulls. Aquí veiem una fotografia d'Alberto Burri. Parlant d'italians, clar, el que fa destruir, assassinar la pintura, cremar-la, o fer una pintura amb un vidre, no? El que fa és allò que dèiem, veiem el que hi ha darrere la pintura, que és el que no hauríem de veure, és a dir, concepció aristotèlica clàssica de l'art, és un teatre, és una mímesi, és una representació, per tant necessitem la superfície bidimensional sobre la qual es traça l'obra de l'artista. A Yves Klein li va passar una cosa, on es va presentar a un concurs de pintura abstracta, ja hi havia concursos de pintura moderna i pintura abstracta, i ell, a principis d'això, havia estat el 50, també 53, 54, a principis del 50, va presentar un monocrom taronja. Hi ha molts artistes que han fet monocroms, o sigui, pintures d'un sol color, i li van rebutjar, i van dir, però, diu, per què? Això és un saló de pintura moderna, de pintura abstracta. I li van dir, només cal que hi posi un punt. Diu, posi un punt, faci alguna cosa. No, perquè consideraven que si no hi havia el grafisme de l'artista, no hi havia obra, no hi havia res. Quan en realitat a Yves Klein que interessava era justament arribar a aquesta mística de l'espai i del no-res. No? Va ser un dels seus primers conflictes. No? Aquest és en Fontana, no? Un altre artista molt famós dels anys italo-argentí, dels anys 50, 60 i 70, un dels artistes que va ser conegut per aquestes obres en les quals foradava, no? Agredia el llenç, no? I el que feia és els pintava un color únic i amb un punxó, no? I feia uns forats, o amb un cúter feia aquests talls, no sé si els han vist aquestes obres. Feien uns talls nets, no? I són molt boniques. De fet, és una mica esteticista, fins i tot, no? Perquè són precioses. Ara a París hi havia una gran exposició de Fontana, una gran retrospectiva al Museu d'Art Modern de la ciutat de París. Perquè aquí es veu la fotografia en blanc i negre, no? La pintura, el llenç té una tensió, quan es talla, no? es destensa i queda normalment cap a l'interior, no? es curva cap a l'interior i queda com una obertura molt, molt, molt subtil, no? I com realment hi ha una idea, un cert misteri, no? Que hi ha alguna cosa més enllà de la pintura, hi ha una cosa darrere la pintura, no? Però és clar, finalment jo volia acabar amb clar, un cas encara més complicat, no? De tot allò que hem vist, o sigui, una altra volta de cargol, no? En aquesta història d'agressions, com veuen, de punyalades, d'assassinats, no? I de provocacions. Aquesta és una obra d'un pintor americà que es deia Barnett Newman. No sé si el coneixen. Ell era molt amic i no se'l posa al costat de Mark Rothko, que és un nom més conegut que Barnett Newman, no sé per què, a mi m'agrada més Barnett Newman. Barnett Newman, per tant, és un pintor dels 50, 60, 70, no? un pintor que va renovar, diguem-ne, l'abstracció americana després de l'expressionisme de Pollock, tan agitat, no? Va començar a fer una pintura més espaial i més neta, que ens considera una de les bases del minimalisme. I destacava per això, per aquests grans formats, unes pintures d'enorme format, que normalment no són monocromàtiques, perquè el que hi ha un color dominant i normalment hi ha una franja vertical, o pot ser dues, en aquest cas n'hi ha dues, no sé si ho veuen, n'hi ha una a l'extrem esquerra i l'altra a l'extrem dreta, una franja en vertical que ella anomenava zips, o la crítica anomenava zip, o sigui, com una cremallera, no? Tens la sensació que és una cosa que correguda, no? En vertical. I aquesta obra, no? Que és una referència de fet sobre les primeres avantguardes, no? Es titula Qui té por del vermell, el blau i el groc, en aquest ordre, o sigui, aquests tres colors que surten aquí. És la número 3 d'una sèrie. Aquesta obra, ara a l'abril, s'acaba de tornar a exposar al Stedelijk Museum d'Amsterdam. Va estar el 2001, diguem-ne, des del 2001 no s'havia pogut veure, feia molts anys, i no s'havia pogut veure per una polèmica que ara els explicaré, no? Clar, bueno, Newman feia aquesta obra, estava molt interessat en el fons com Klee en aquesta mena de mística del color i de l'espai, no? Llavors prescindim de la representació i fem que l'espectador pugui realment penetrar dins de la pintura. Quan entraves a la Galeria 8 no és que anessis a una exposició en la qual no hi havia res, és que estaves entrant dintre una pintura, perquè allò ho havia pintat Klee, no? I aquí són una pintura gran format i tu t'havies d'apropar, t'havies de submergir, no? Perdre la distància. Per això he posat aquesta fotografia amb uns espectadors al davant, no? Els tres colors són aquests tres colors primaris que utilitzava Piet Mondrian, no? Les primeres avantguardes. I per tant l'obra és una referència a l'abstracció de Piet Mondrian que Newman i aquests americans consideraven que havia esdevingut molt decorativa. Aquesta abstracció era molt decorativa i que ells volien fer una cosa que fos més radical, més física i més mística. Bé, el cas és que aquesta obra l'any devia ser això, mitjans dels anys 90, va ser agredida. És a dir, un Fontana, diguem-ne, espontani, no? Ho va veure i va agafar un ganivet i li va clavar un munt de ganivetades. Podríem dir, no? Fent humor negre, no? Que va fer un Fontana amb un Barnett Newman, no? Li va fer un munt de talls. Desastre absolut, l'obra val molts diners, moltíssims diners, una de les obres principals del Stedelijk Museum. Ara hi ha un vídeo preciós de com la porten, la tornen a instal·lar al museu i en 15 persones, un camió només per portar-la, no? La destrossa. Bé, comitè de crisi, el museu, reunió, què fem? Bueno, això s'ha d'arreglar, serà molt difícil, està molt fet a malbé, es comencen a consultar diferents restauradors, finalment s'opta per un restaurador d'una certa edat que havia conegut, havia treballat amb Barnett Newman, que Barnett Newman treballava amb ell, finalment no li passa a aquesta persona. Fa la restauració, l'entreguen d'entrada, deia, sembla tot perfecte, però ve un altre restaurador, s'ho mira i diu, aquí ha passat alguna cosa, veig que alguns coneixen la història, diuen, la restauració no és correcta, encara que externament sembla el resultat és el mateix, això s'ha fet d'una manera diferent. Barnett Newman pintava a l'oli i amb pinzell, o sigui, això està fet una mica com l'esborrat del Rauschenberg, o sigui, a base de molta feina, no? O com Klee pintant la galeria, o sigui, hi ha molta feina. Pintant. I se'l va acusar, un restaurador es va dir, aquí s'ha utilitzat acrílic i s'ha utilitzat un rodet. És a dir, no, i clar, va ser un drama, perquè el restaurador li va posar una demanda judicial, a l'altre restaurador, el museu, es va, clar, a dir, van sortir articles, van dir, s'han carregat l'obra, o sigui, encara que pràcticament, clar, només es podia veure de molt a prop i potser un especialista. Clar, el problema és que Newman demanava que aquesta obra es mirés de prop. Ara ja no es pot mirar de prop, perquè clar, no es podem arriscar. Aquest senyor, després de carregar-se aquesta obra, clar, suposo que no devia anar a la presó, se'n va carregar una altra d'Ernest Newman després. Estava boig. Llavors, ara, clar, aquella altra està darrere un vidre, aquí pues, ara han posat una cosa perquè no t'hi apropis, la nova instal·lació, en fi. Clar, per protegir-se dels vàndals, dels assassins, no? O sigui, està clar que no tothom pot assassinar una obra d'art, no? Pot ser un artista. O sigui, és com... Tu pots pintar un Van Gogh. Ara m'han dit un amic va anar al Vietnam i va veure uns tallers que fan Van Goghs perfectes. Ara a la Xina, els països asiàtics, conec uns pintors moderns que fan pintar els quadres a la Xina. O sigui, els fan amb ordinador i els envien a la Xina i els tornen. No ho amaguen, ho diuen. Diuen, estan pintats i venen pintures als galeries, estan pintades a la Xina. Esclar, és a dir, es pot fer igual, no? Però no és igual, no? Perquè no ho ha fet l'artista. I aquí passa el mateix. Pot semblar igual, però hi ha un problema, no és igual. Bueno, el cas és que es va defensar el restaurador va dir, no, sí que ho he fet a pinzell, però hi ha una part, és només un vernís que he aplicat, així o així, en definitiva. Finalment, va sortir una gran polèmica, l'estèdil ja ha estat en reformes, i ara un munt d'anys després es torna a presentar aquesta obra. No? Però clar, la reflexió és aquesta. No? O sigui, qui fa l'obra d'art? No? En què consisteix la creació? Sí. L'artista, les obres d'art les fan els artistes, els artistes són creadors, però hi ha creadors que basen la creació en la destrucció. En el cas d'aquest senyor no, la seva destrucció no compta. No? La de Rauschenberg sí. Per això jo volia fer referència, ja tornar una mica al segle XIX, no? al pensador, al filòsof, que en el fons per mi estàs darrere de bona part dels moviments d'avantguarda, no? Que és Friedrich Nietzsche. Perquè és Nietzsche el que diu això, no? El que transforma, no? Parla d'art i parla de música i de Wagner, i de Bizet, etc. No? Però l'essencial és que ell intenta plantejar un projecte dificilíssim, tràgic també, que alguns han volgut relacionar amb la seva pròpia patologia mental, no? Que es va manifestar, probablement no hi ha cap relació, no? Però que el va acabar embogint, no? Al final de la seva vida. Es tracta d'un procés que ell pretenia realment de trencar amb totes les certeses, no? I tots els fonaments del pensament occidental, i sobretot amb l'idealisme. Amb l'idealisme. Amb la creença en un ideal fixe, immutable, amb el qual ens podríem aproximar a base de treballar lentament, no? I seguir la tradició. El que demana Nietzsche, al contrari, és que tornem a la infantesa, és que primer destruïm, primer trenquem, no? Per després reconstruir. I això és, crec jo, el que, en definitiva, es plantejaven aquests artistes d'avantguarda. És aquest el motiu no banal, no monetari, sinó poètic, que va animar aquests assassins. I amb això doncs, acabo reservant temps perquè podem fer un debat, si volen. Moltes gràcies.